You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
I aquesta música significa que tornem a parlar de viatges amb el Biel Selma. Molt bon dia, Biel.
Molt bon dia, Clara.
Estàs preparat per avui?
Preparadíssim, amb les maletes fetes.
Doncs anem directe, cap on anem?
Doncs avui viatgem a Costa Rica. Pura vida, ticos i tiques. Així és com saluden a Costa Rica. Tenen aquest lema, el de pura vida.
Ah, sí? Sí? Pura vida. M'agrada.
Bon dia, bona tarda, gràcies, de res, tot, vol dir tot.
Ah, sí, tot això vol dir pura vida.
Pura vida.
O sigui, pots fer servir en qualsevol moment del dia, no?
En qualsevol moment. Pura vida s'utilitza per absolutament tot.
I ticos i tiques?
Ticos i tiques és el, diguéssim, el gentilici de la gent que viu a Costa Rica. I aquest nom ve precisament de que utilitzen molt en el seu llenguatge el diminutiu ico i ica, i d'aquí ja se'ls ha quedat el tico i tica.
Perquè, ah, sí, com que són de Costa Rica, ica, la...
Ja se'ls va quedar tot.
Molt bé. Sí.
Així és com són els ticos i tiques, amb pura vida, així que pura vida, Clara.
Pura vida, pura vida. I què més hem de saber de Costa Rica?
Doncs mira, dues dades o comentaris al respecte de Costa Rica que a mi em fascinen. La primera és que alberga entre un 5 i el 6% de la biodiversitat de tot el món.
Què dius? Però que són molt grans, que és molt gran.
No, en un territori que és de la mateixa extensió que la comunitat d'Aragó o una miqueta més gran que l'extensió de Catalunya. O sigui, en un territori realment molt, molt petit aconsegueixen tenir una biodiversitat brutal. I això és pel clima i la naturalesa que tenen.
Això vol dir que trobarem boscos, que trobarem platges, que trobarem de tot increïble, no?
Boscos humits, sobretot moltes selves, molts animals,
sí.
Molta flora. És el país perfecte per qui busqui aventura i sobretot busqui naturalesa.
Doncs em sembla perfecte. Alguna cosa més?
I tant. Les millors postes de sol de la vostra vida les veureu a Costa Rica.
Sí, ho pots jurar, això?
100%. Al Pacífic de Costa Rica veureu aquestes postes de sols que són una passada. Jo encara me'n recordo d'aquelles postes de sols canviants, no? D'aquell color groc, passant un ataronjat, després un vermell, després un púrpura i acabant amb el blau del cel. Una passada.
I... escolta'm, com resumiríem Costa Rica amb una frase?
Una frase, us diria que Costa Rica és naturalesa en la seva màxima expressió.
Doncs ara que dius tot això, ja tinc ganes d'anar de pet, d'anar a visitar-ho, i el que primer fem és descobrir quines activitats no ens podem perdre.
Mango, papaya, pinya... ja siguin peces o embatuts, Costa Rica té algo amb les fruites que és inexplicable.
Uau, o sigui, que totes les fruites que nosaltres coneixem, allà també hi seran, però més bones, no?
De fet, n'hi ha més i tot, de noms que ni tan sols podem pronunciar a vegades. Però sí, és veritat que les fruites, a l'altra banda de l'oceà, tenen un sabor molt diferent, més autèntic, més intens, més pur.
Més com? Com ho diries? Com ho podríem comparar? Per exemple, bueno, com quan a vegades mengem un tomàquet aquí...
fora temporada, que... o sigui, menys sí. Un tomàquet fora temporada, o és igual, un tomàquet del supermercat o un tomàquet del teu hort, oi que són
sí,
diferents?
Sí, molt diferents.
Doncs passa absolutament el mateix doncs amb Costa Rica.
A Costa Rica tots són tomàquets de l'hort, bàsicament.
Exacte. I aquí jo us recomano tant amb peces com amb batuts. Ja veureu que un dels luxes que us podeu permetre a Costa Rica és prendre-vos batuts de 1.001 fruites, combinats amb aigua o amb llet, i a més que són una absoluta passada.
Ens apuntem a aquesta opció de fruita, més una opció molt saludable que ens estarem nutrint i a sobre viatjant, i suposo que molt millor preu que aquí, no?
I tant, i sobretot que us donarà energia, perquè jo us proposo un batut, mai millor dit, d'activitats amb molta, molta aventura i per la qual necessitareu molta, molta energia.
Quina és la primera?
Doncs la primera és fer rafting en el riu Sarapiqui, o en el riu Pacuare, val? Són els dos rius principals de Costa Rica on podeu fer rafting.
Rafting, que recordem, és agafar aquestes barques i anar baixant, no?
I anar baixant, no veus un riu, on dius, ostres, aquí algú s'hi podria matar. Diu, bueno, doncs ens hi posarem amb una barca tots junts i amb un rem, que no sé si farem gaire cosa, i diran, derecha, izquierda, o right, left, perquè a Costa Rica parlen molt, molt, molt d'anglès, la
molt
veritat.
Molt d'anglès, sí?
Sí, això va sorprendre. Tant a mi com a la meva mare, que em va acompanyar en aquest viatge, ens va sorprendre moltíssim.
Doncs aquest rafting que ens apuntem, i després també ens vols fer altres activitats, també d'aventures i també molta aigua al costat.
Sí, de fet, en el mateix rafting us recomano que li demaneu amb el guia que, si us deixa, en algun moment salteu de la barca, val? De la balsa, diguéssim, i us quedeu flotant, fent una miqueta com el mort, en el propi riu. I la pròpia corrent del riu, vosaltres portareu un d'aquests salvavides no posats, i per tant us portarà el riu baixant, diguéssim, fent tot el recorregut, sense que vosaltres us hagueu de moure un dit. Sobretot quedeu-vos fent el mort i mireu cap amunt, perquè veureu un espectacle brutal d'arbres, de fruiters també, i fins i tot alguns animals. Podeu veure algun d'aquells perezosos, els sloths, que són molt famosos de Costa Rica, si pareu l'atenció, però és segurament una de les experiències que mai ho diria, però és una experiència més xules que podeu fer a Costa Rica.
O sigui, sortir de la barca.
Exacte.
I mirar.
Exacte. Ojo, després per tornar, que no se'ns endugui la corrent,
sapigueu
nedar, això sempre, 100%.
I sempre, si podem anar ben acompanyats i amb un bon guia, això sempre és el millor
sempre,
que podem fer.
Sempre.
Molt bé.
Vinga, va. Una altra cosa que podeu fer a Costa Rica és fer barranquisme.
Pels que no sabem el que és el barranquisme, jo no ho sé, sempre he pensat que saltar per un barranc, però no sé fins a quin punt és això, no?
Té la seva part, no? Sol ser seguir una miqueta doncs, el recorregut d'un riu que està una miqueta, doncs, les fases més inicials, en què encara és petitó i va fent brusques baixades, que pots saltar, diguéssim, petites cascades, pots passar per les parets enganxat, doncs això seria fer barranquisme. Aquella típica imatge d'algú que va xop amb un casco posat i va saltant petites cascades, doncs allò seria barranquisme. I aquí ho podeu combinar en fer ràpel per cascades, que això és una autèntica passada. Ràpel seria doncs, deixar-se d'anar d'una corda i anar escalant però al revés, no? Deixant-se caure, val?
Anar baixant, correcte. De la roca.
I aquí ho podeu fer doncs, per una cascada, me la cosmollareu moltíssim, però és que podeu baixar cascades de 30, 40, 50 o 60 metres, que són una autèntica passada.
I aquestes cascades com es diuen?
Bueno, aquí segurament ho podeu fer a la zona de la Fortuna. Quan arribeu a la zona de la Fortuna, després en parlarem a l'itinerari, veureu doncs, que allà hi ha diferents empreses que ho organitzen i ho tindreu com programa en organitzar-ho.
Perfecte, doncs ja hem parlat de la fruita, ja hem parlat del rafting, del barranquisme. Què més? Quines activitats més?
Vinga, una de les coses que podeu fer també és anar a un d'aquests parcs d'aventures. Aquí al Penedès tenim doncs, Sant Joan
al Sant Quintí
de les
no?
Deus. No? Doncs el que podeu fer allà també és fer també les tirolines, però pel mig de la selva. I això ho podreu fer a Monteverde.
Monteverde?
Monteverde. Us podreu tirar amb unes tirolines llargues, quilomètriques, algunes de quilòmetres i tot, i en diferents posicions, algunes fins i tot en la posició de Superman, en què tu et fiques estirat i el que veus és el terra, que sembles un ocell, literalment, i a sota teu, doncs, igual tens una profunditat de 500 metres, no? El que veus avall, tot selva, i és una entitat, sens dubte, que val molt, molt la pena i no us podeu perdre.
I que per un moment et creus que ets Superman. Em sembla totes les opcions una mica perilloses. Ens en portes alguna que no sigui tan perillosa?
Va, us en porto una que és una miqueta més de senderisme. La nostra cinquena opció, és o cinquena entitat que no us podeu perdre, és la visita al riu Celeste. Val? És un riu que queda una miqueta al nord de la Fortuna, i el que heu de fer és anar-lo a visitar els primers al parc. Diria que el parc obre com a les 7 o les 8 del matí. Dormiu a prop en algun dels hostels o hotels que hi ha per allà i us assegureu de ser els primers. I veureu que sereu els primers en visitar una cascada que té un blau elèctric celeste, precisament,
sí.
Que es crea d'una reacció química que es produeix en el riu de la unió, diguéssim, de dos dels seus afluents, i és un riu que és una passada visitar-lo, i sobretot sense gent. Si aneu a les 12 del migdia us ho trobareu que és una atracció turística, però si sou els primers al parc i camineu una miqueta lleugers, el tindreu per vosaltres sols i soles.
El riu Celeste, i escolta'm, dius que agafa un color molt especial, resultat químic, però és un resultat, o sigui, és negatiu? És que tiren molta merda al riu? O
no,
és
una... res a veure. De fet, és una il·lusió òptica que es fa del desprendiment de certs minerals d'un riu, que al barrejar-se amb un altre fa un canvi en el pH del riu i també a l'hora com interacciona la llum amb les partícules, m'ho fica molt específic, però dona aquesta imatge, aquest efecte òptic, precisament si agafes aigua amb la mà, que allà aigua no és blava, és transparent, però l'efecte òptic amb la llum del sol, doncs sembla que tingui un riu d'un color així blau, elèctric, molt, molt xulo.
El riu Celeste, ens l'apuntem. M'està agradant perquè ara ja no ens estàs fent jugar a la nostra vida. Espero que segueixis així. Quina és la següent proposta?
Seguim així. La següent és molt, molt, molt tranquil·la. Recordeu que us parlava de les fabuloses postes de sol a Costa Rica. Doncs no us en podeu perdre una. A la costa del Pacífic, sempre que és on es veu les millors postes de sols, amb aquests colors d'aronges, grocs, vermells, púrpures i blaus. I a mi el que em va agradar molt és veure-la a un hotel que es diu La Mariposa. Val? És un hotel que busqueu. De fet, és un dels 1.000 llocs que heu de ser-hi abans de morir. Hi ha un llibre molt famós que es diu així i aquest és un dels llocs que no us podeu perdre. I, sincerament, l'hotel des d'allà, prenem-vos un batut de frites d'aquests ben econòmics, és una absoluta passada.
ens apuntem aquest llibre, mil...
Sí, diria que el llibre es diu Mil sitios que no te puedes... que tienes que visitar antes de morirte o alguna cosa així. Sí. De fet, l'Hotel Mariposa doncs, és un d'aquests llocs que no us podeu perdre.
I llavors tu ja l'has subratllat, suposo.
Exacte, aquest ja, check, me'n queden 999, som-hi.
Molt bé, en segurament algun mes deus haver estat.
Segurament.
Sense ser-ne conscient. I nosaltres, doncs, ara que tenim ganes de també apuntar-nos a aquest Hotel Mariposa.
Hotel Mariposa, exacte.
I seguim amb propostes de que no ens podem perdre a Costa Rica, activitats.
Va, aquí pujar una miqueta el potenciòmetre en quant a aventura. Jo us proposo dormir al mig de la selva. Us suposo que us baixeu fins al sud-oest de Costa Rica i visiteu el Parc Nacional Corcovado. És un parc protegit, on alberga, em sembla, aquell solet el 2,5% de la biodiversitat mundial, en una extensió molt, molt, molt petita, diguéssim, com si fos l'Alt Penedès o fins i tot menys. I el que us proposo és que feu una ruta d'uns 20 quilòmetres, si esteu en bona forma física, i si no, podeu accedir també amb barca. I us proposo que us quedeu a dormir en el refugi que tenen muntat per 70 persones en total al centre de la selva. L'experiència, de dormir o no...
Jo no dormiria gaire, perquè pensaria i ara aquí em vindrà un bitxo, ara aquí em vindrà no sé què...
No, els que segur que venen són a les 4 del matí, comença a sentir els monos aulladores, que diuen ells, els hollow monkeys, que comencen a fer un soroll espectacular a les 4 del matí i et desperten. Però bueno, a les 5 del matí ja estàs caminant per veure d'altres animals i aquí pots veure des de serps fins a tapirs, si tens molta sort, doncs algun puma, però pots veure moltes, moltes coses doncs molt, molt, molt xules.
Però les veus de lluny o les veus de prop?
Sempre vas amb un telescopi, i per tant vol dir que no sempre els tens a prop, però depèn dels animals, doncs alguns estan més acostumats a la presència humana o no. Per exemple, els monos, els micos, sí que són animals que doncs, no s'espanten tant i fins i tot si portes menjar, a vegades portes el teu entrepà, que és una cosa que s'ha de vigilar quan ho fas, poden venir a buscar-te'l, llavors has d'anar una miqueta en compte, però a vegades sí que tens l'oportunitat d'apropar-te realment moltíssim a aquests animals.
I no són perillosos, aquests animals?
No, en general no. El puma sí que mai saps com et pot reaccionar. Però, bueno, també hi ha algun caiman per allà. Però, bueno, ja hem comentat la setmana passada que els caimans acostumen a ser més o menys tranquil·lets.
Sí, els caimans són els macos, els cocodrils són els dolents.
Correcte.
Això ho hem de tenir clar. Hi ha alguna activitat més que no ens puguem perdre a Costa Rica?
Bé, doncs n'hi ha una última, que és que no us podeu perdre l'oportunitat de fer submarinisme amb taurons, tortugues i mantes raia gegants.
Un moment, jo tinc entès. Bé, que els taurons són molt perillosos i després que les mantes raia, fins i tot si et piquen et poden matar.
Exacte. Això llavors... depèn una miqueta de la zona del món i depèn del que facis. Ja tots tenim la típica història, no?, de si t'aproves molt, doncs el que pot passar, si ho fas amb respecte i sempre vas ben acompanyat amb guies certificats i que realment et donin seguretat, podràs disfrutar d'una experiència brutal. De veritat que això ho heu de fer a una illa que es diu Isla del Caño.
Val? Isla del Caño.
Sí, busqueu, perquè està dins de la mateixa reserva del Parc Nacional Corcovado i veureu que és una experiència brutal. És com si estiguessis dins un aquari, però en el medi natural, amb un munt de peixos al voltant de mil colors, amb taurons de fins a 2-3 metres de llargada, però que, de veritat, són molt monos. Jo tinc certa fòbia als taurons i no em feien por aquells, i realment eren molt, molt macos. I el que sí que em vaig espantar és quan de sobte la guia em va indicar doncs, que mirés cap amunt i quan vaig alçar el cap vaig veure una manta raia gegant de 5 metres d'ample que passava per sobre meu, potser una distància d'uns 3-4 metres, però com si estigués sobrevolant pel mar, una experiència brutal. No són perilloses, en principi sempre intentaran evitar, però bueno, és una cosa que s'ha de fer en aquesta vida 100%.
Doncs ara que ens has explicat totes aquestes activitats que no ens podem perdre, és moment de col·locar-ho en un bon planning i anem a fer l'itinerari recomanat.
Som-hi. Com ho fiquem sobre el mapa, no? Doncs us dono, com sempre, dues rutes, no? Una més curteta i una de més llarga. Comencem per la ruta curta, d'uns 10 dies, com sempre intentem fer. Us aviso que serà una ruta intensa, però us la podeu moldejar una miqueta doncs, d'acord amb el que estigueu buscant. Us recomano començar amb un dia a la Fortuna, el lloc on podeu fer doncs, aquesta part del rafting o fins i tot el barranquisme, el rappel, seguir-ho amb un dia a Rio Celeste, després dos dies a Monteverde, on podreu descansar una miqueta i també disfrutar d'aquestes tirolines no?, avall a la selva, dos dies a Quepo, dos dies a Ubita i dos dies a Corcovado. En aquests tres últims llocs, Quepos, Uvita i Corcovado, on passem dos dies a cada lloc, sobretot és un lloc ideal per gaudir de la platja, gaudir de la naturalesa, visitar parcs nacionals, veure molts animals, molta flora, i sobretot també disfrutar d'aquest punt d'estar sense fer res, no? Del dolce far niente, que diuen els italians.
Dolce far niente.
Dolce far niente, d'agafar un batut de frites i sentar-te a veure una d'aquestes màgiques postes de sol que hi ha a Costa Rica.
Doncs ens vols matar molt, perquè en 10 dies visitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 llocs...
Correcte.
Això vol dir anar canviant quasi cada dia
quasi cada nit.
De lloc on dormir, de llit.
I a Costa Rica hi ha moltes, moltes coses a fer. I és per això que jo recomano que passeu més dies. Jo crec que l'itinerari ideal solen ser unes 3 setmanetes a Costa Rica, 21 dies.
21 dies, i com ens ho repartirem, això?
Doncs faríem 2 dies a La Fortuna, un dia a Rio Celeste, 2 dies a Monteverde, recordeu la zona de les Tirolines, 4 dies a la península de Nicoya, al nord-oest de Costa Rica, una península molt autèntica. 2 dies a Quepos, 3 dies a Uvita i 3 dies a Corcovado. Recordeu aquesta part costanera del Pacífic on podeu gaudir tant de les postes de sol com dels parcs naturals. I després ens anem a l'est de Costa Rica. I aquí us dono dues opcions per triar. O bé fem 4 dies a Tortuguero o fem 4 dies a Puerto Viejo.
Per què una de les dues opcions? Són molt semblants?
No, són realment diferents, però jo us recomano que visiteu una de les dues per poder-la visitar en profunditat. També us diré que a Tortuguero val la pena, consulteu sempre si és bona època o no anar-hi per veure la migració de les tortugues, val? Que això és realment, el naixement de les tortugues. Doncs realment és una cosa molt xula i podeu fins i tot acompanyar el procés. A vegades, si no enganxeu la bona època, doncs val més la pena anar a Puerto Viejo, que és una zona on s'hi han ajuntat una cultura afroamericana, diguéssim, molt, molt xula, i també és un lloc molt divertit on passar uns dies.
Doncs ja tenim els itineraris, però clar, ara el que hem de fer és pagar-los, així que money, money.
Que jo sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
Som-hi, quant ens costarà? Costa Rica no és un país econòmic, 100%. No?
No
ho és.
Pensava que sí. No sé per què, em dóna aquesta sensació.
Té bastant de turisme americà i europeu i això fa que els preus siguin una mica més alts. En quant a transport, us deixareu uns 30 euros al dia per persona perquè és imprescindible que us llogueu un 4x4 a Costa Rica perquè el transport públic no arriba i si arriba, arriba molt, molt, molt tard.
I llavors nosaltres, si volem descobrir tots els llocs, doncs un 4x4 que ens portarà a tots els indrets, a quasi tots els indrets, no? I si no, caminarem.
Exacte. Després, en quant a menjar, jo us dic que us gastareu entre uns 12 i 18 euros. També us en podeu anar més enllà. A Costa Rica sempre hi ha marge per pagar més. Però amb 12 a 18 euros fareu bones coses.
I per dormir?
Per dormir, 12 euros si us quedeu en un hostel i si voleu un hotel ja ens anirem que als 25-30 euros.
I les activitats, això, com aquestes
dubte,
del ràpel, el barranquisme...
Això, sens dubte, el més car. Les activitats a Costa Rica són iguals o més cares que a Europa. Val? Per tant, us deixareu uns 45-50 euros al dia. En total, jo calculo que us podeu deixar entre 100 i 125 euros al dia per persona. Val? Sempre amb possibilitat de pujar, perquè sempre hi ha marge per gastar-se més.
Les opcions de luxe sempre hi són i llavors doncs, pugen més. Molt més car que la resta de setmanes que hem descobert, per exemple, Guatemala o Nicaragua, però per això, doncs, això que dius, que és una zona més turística.
I aquí sí que us recomano, com a consell per estalviar, que us porteu una cantimplora filtradora. L'aigua de Costa Rica, en aquest cas, sí que se sol beure de l'aixeta, però no te'n pots acabar de refiar del tot. Llavors, jo el que vaig fer és portar-me una cantimplora filtradora, que tu pots omplir aigua de qualsevol lloc, apretes amb un filtre i en 10 segons tens l'aigua filtrada i llesta per beure-la.
Perfecte. I cada setmana ens estàs dient un aprenentatge que has fet. En aquest cas, anem a descobrir-lo.
Doncs sí, un aprenentatge en aquest cas és l'optimisme. A Costa Rica, però en general a tots els països de Centroamèrica, són molt més optimistes. I tu imagina't amb ma mare baixant per una carretera de 1.000 corbes i en una carretera, en un creuament, ens trobem una botiga que diu «Aquí se venden los mejores mangos de Costa Rica». I tu dius «Ostres, doncs els provarem». Però tu t'imagines realment aquí a Catalunya algú que tingui, o aquí al Penedès, el millor vi del Penedès? que ho tinguin posat.
Uf, quedaria malament, eh? Tries un... Aquí,
perquè no, on és el certificat, no? Quin certificat,
sí,
diu això,
què
no?
Diu això?
Sempre busquem una validació externa que ens digui que som bons,
el
no?
El premi binari, el premi no sé què. Llavors,
exacte,
sí,
quants premis té? Quants, realment és de D.O., no és de D.O.? Doncs totes aquestes coses que aquí ens posem, allà no les tenen, per bo o per dolent, i per tant, doncs, si aquella persona vol dir que té els millors mangos de Costa Rica, ho diu. I per tant, això és, el fa optimista per naturalesa i li dona molta més autoestima de la que tenim aquí. I això s'acaba traslladant a tots els àmbits de la vida. Llavors, jo recomanaria, doncs, que ens atrevim a dir una miqueta més, no, que tenim els millors mangos de Costa Rica, en aquest sentit de que siguem una miqueta més optimistes i positius també en la nostra pròpia persona.
Doncs saps què et dic?
Què em dius?
Que aquí tenim la millor secció de viatges de la història.
I tant!
I ja està! Biel Semo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
A vosaltres, ens escoltem la setmana que ve amb més i millor.
Més i millor.